aquesta setmana és la de la tornada a la rutina, sí o sí, per tothom, la de la fi de les vacances, per moltíssims, la de reprendre hàbits, i és costaruda, vulguis que no. Un al·licient, les moltíssimes estrenes que hi ha a les plataformes i les novetats televisives que comentarem amb Carles Gala, que continua amb nosaltres portant-nos, acostant-nos a aquestes pantalles. Bon dia, Carles.
Bon dia, què tal?
Contenta de la retrobada. A més, és un setembre potent. És inici de curs, amb molts propòsits, amb moltes ganes per part de plataformes, canals convencionals i de tothom, en definitiva.
Sí, la veritat és que ha començat fort. El setembre és acostumar a ser-ho, no? Després d'aquesta parada de l'estiu, que tot i així, com sempre diem, els estius, déu-n'hi-do els continguts que s'hi acaben estrenant, com per exemple a Netflix van estrenar Miércoles, una de les estrenes, diguem-ne, més importants de la temporada de Netflix, però arriba el setembre i aquí arriben ja les patums i arriben ja els continguts, diguem-ne, més destacats, diríem quasi de tot l'any, eh? Per tant, arriba un mes farcit de moltes estrenes.
El Carles Gala ens proposa començar per la nostra, per TV3, pel 3CAT, que arrenca temporada progressivament i, a més, diuen que amb el canvi més important dels últims 40 anys, que aviat
sí,
està dit.
La presentació es va fer ahir a la tarda, van concentrar tots els presentadors de Catalunya Ràdio, de TV3, de 3CAT i tots els directors de programes, i van fer aquesta presentació oficial de la nova temporada, que jo diria que ve marcada sobretot d'aquesta estrena dels informatius, d'aquesta nova marca que n'havíem parlat aquí, que és el 3CAT Info. És aquesta marca que a partir d'ara, diguem-ne, embolcallarà tots els serveis informatius de TV3, del 3CAT, és a dir, de Catalunya Ràdio i també de TV3, i a partir d'ara doncs veurem aquesta nova marca no només en les telenotícies sinó també al 324. El canal passarà a dir-se 3CAT Info, igual que l'emissora de Ràdio Catalunya Informació també passa a ser 3CAT Info. Telenotícies que s'estrenaran el 17 de setembre, és un dijous. S'havia plantejat si s'estrenava o no el dia 17, perquè em sembla que cau amb un partit de la Champions del Barça, i per tant estaven pendents a veure què feien, si ho mantenien o no, però si finalment s'estrena el 17 de setembre amb el Telenotícies Vespre, amb el Toni Cruanyes, que serà el responsable, diguem-ne, de donar la inauguració d'aquest nou plató, que ja hem pogut veure alguna cosa, que TV3 ja va ensenyar amb una roda de premsa com seria, amb quines pantalles i quina tecnologia faran servir, però aquest mateix plató serà el plató dels matins i també el plató del programa dels informatius diguem-ne, del 324, com es deia ja, el nit o 3 nit, no recordo com es diu el de la nit, diguem-ne.
Però més a partir d'ara, 324?
Doncs, més 324, sí, que no sé si m'entenen o no, crec que canvien el nom també a partir d'ara del nou format, però sí, el magazín informatiu de la nit també es farà en aquest mateix plató, per tant, diguem-ne que serà el lloc neuràlgic on passarà tot i a partir d'aquí doncs veurem tots els telenotícies amb noves cares, de dilluns a divendres el Telenotícies Migdia. Hi haurà l'Anna Garnatxe i el Xavi Coral, que sí que es manté. Els caps de setmana, la Júlia López i el vilafranquí Joan Reventós. I a l'última hora, diguem-ne, que serà al migdia. Als vespres hi haurà de dilluns a dijous el Toni Cruanyes i de divendres a diumenge la Raquel Sans. I al Telenotícies Comarques hi haurà de dilluns a divendres la Núria Soler. A partir d'aquí, doncs, obren nous formats, faran més vídeos, obren canals a WhatsApp... Comença, diguem-ne, tota una nova era a nivell d'informatius al 3CAT.
Un Toni Cruanyes, que em sembla que havia dit que volia fer un pas al costat, perquè em sembla que porta 10 anys al davant del TN Vespre i que li estava bé el relleu, però veig que el deixen de dilluns a dijous. El divendres ja descansa.
Sí, en principi sí. No continua, ara. Continua sent líder d'audiència cada dia, funciona molt bé, és editor també de l'informatiu, no és només presentador, i per tant, doncs, jo crec que l'aposta de TV3 és mantenir-lo al capdavant del Telenotícies Vespre.
I què més passarà al 3CAT?
Doncs arriben també algunes estrenes noves a nivell d'entreteniment, per exemple, una de les sèries que ja es va emetre fa 17 anys, una sèrie d'humor que s'anomenava Vinagre, però que ara torna amb el format Vinagreta, i que protagonitzen Bruno Oro i Clara Segura. Era una sèrie d'esquetxos bastant surrealistes i que torna en aquest sentit a partir del dia 23 de setembre a la plataforma 3CAT, però també estrena un nou programa que s'anomena Fanzone, de Gerard Romero, que aportarà a partir del 16 d'octubre una visió fresca, irònica i divertida del món del futbol. I el dia 22 d'octubre aterra la plataforma 3CAT La Casa Nostra, que no La Cosa Nostra, La Casa Nostra, la sèrie creada per Dani de la Orden i Eduard Solà, amb Dani Amor i Oriol Pérez, amb un format d'èxit com és la sitcom, que feia gairebé dues dècades que no es veia a TV3, i per tant torna una sitcom a TV3, aviam si arriba a tenir tant d'èxit com al seu temps va tenir Plats Bruts. I també torna La Travessa, el 9 d'octubre, una aposta d'èxit que ja acumula més de 4 milions de reproduccions en les dues temporades prèvies a la plataforma 3CAT, i Laura Escanes estarà al capdavant, en aquest cas amb l'expedició Ponent, on els concursants recorreran Catalunya des del Delta de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. I altres novetats, doncs canvis de cares, per exemple, Col·lapse, el dissabte a la nit, ja me'l presentarà el Ricard Ostrell, serà el Jordi González, qui estarà al capdavant, i torna també a TV3 després de bastants anys d'absència, 25 anys, de fet, amb la Viviana Vallvé, al capdavant del programa Bestial, que és un show nocturn d'emissió setmanal, en el que hi haurà diversos temes relacionats amb l'entreteniment, amb la cultura, i que estarà gravat a la sala de Paloma, i veurà entrevistes i convidats, i amb una banda de música en directe.
Anirem recollint i ampliant aquestes estrenes i aquestes novetats a mesura que es vagin incorporant a la graella, que, com heu pogut escoltar, la nova temporada entra de forma progressiva al 3CAT, mica a mica. I, com dèiem, és una setmana costeruda que, a més, el temps no acompanya. Si voleu estonetes d'evasió, tranquils, no patiu, perquè les plataformes aquesta setmana porten una cinquantena d'estrenes en total. El Carles Gala ha triat, ha disseccionat una miqueta el gra de la palla i ens en porta algunes.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, costa ja saber quines són les interessants i quines no, eh? Una estrena, i sempre diem que no diem les estrenes que no són, diguem-ne, estrenes de la temporada 1, però sí que recordar-vos que avui s'estrena la cinquena temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, aquesta sèrie en què, per mi, diguem-ne, és una obra mestra, perquè no tant pel fet de que potser, bueno, està gravada d'aquella manera, està bé, però jo crec que és una sèrie experimental que van començar perquè realment van voler crear aquest tipus de contingut, perquè els interessava i perquè tenien ganes de fer alguna cosa, i s'ho van produir ells mateixos, i realment és una sèrie que està a Disney Plus i que funciona molt. Estem parlant de Martí Short, de Steve Martin i la Selena Gomez, eh? Són els tres protagonistes.
Poca broma. Apareix...
Sí, per això. I també hi ha la Meryl Streep per aquí al mig i això. És una sèrie que realment se la van crear ells mateixos perquè tenien ganes de fer alguna cosa divertit i que s'ho passessin bé, i es nota quan veus la sèrie, i arriba la cinquena temporada i veurem. Al final són els tres protagonistes que fan un podcast sobre resoldre casos d'assassinat i sempre casualment estan al voltant de la edifici on viuen ells, i a partir d'aquí doncs tornarà a passar el mateix, hi haurà un altre assassinat i ells hauran de resoldre'l, i ho fan d'una manera genial, molt humorística i molt recomanada, la veritat.
Sí, com tu dius, l'argument, que sempre és enrevessat, és el menys important, perquè el que és molt divertit és veure aquest trio protagonista buscant els assassins i els sospitosos al voltant de casa seva, de l'edifici.
Doncs això, a partir d'avui, jo no sé com ho farà, si fan capítol a capítol, que jo crec que sí, però ja ho feien sempre així. Per tant, és possible que avui hi hagin dos capítols i que a partir d'ara, doncs, d'un en un cada setmana.
Aquesta és l'excepció de la regla del Carles Gala, sí, perquè és la cinquena temporada, però tenim una estrena absoluta.
Sí, parlem també d'un thriller britànic de 8 episodis que arriba a Movistar Plus, que s'anomena Los Amos de la Ciudad, i és una sèrie en el que, doncs, Michael, que interpreta en James Nelson Joyce, mà dreta i fill adoptiu del cap del capo, del Ronnie Phelan, del Sin Bin, ha dedicat, doncs, tota la seva vida adulta al crim organitzat, i per primera vegada, doncs, després d'enamorar-se de la Diana, doncs, veu potser que el negoci ja no estigui dintre d'aquest món del crim, sinó que potser segurament hauria de sortir. Los Amos de la Ciudad són així.
Have you ever killed anyone? Good life, full of fun, seems to be the ideal.
We're no longer in possession of our most recent containment.
If it gets out, we've got all in our supply lines.
And it's going to be war.
Are you sure about the family, Grumpy?
Fire sequences!
There's something good about our men.
Una sèrie que combina tensió mafiosa, clàssica, la de sempre, amb un rerefons més contemporani, amb el poder com a moneda de canvi i la família com a taló d'Aquiles, Los Amos de la Ciudad, des d'avui mateix a Movistar Plus. Però si no teniu Movistar i teniu Filmin, també hi ha propostes.
Sí, una sèrie que s'anomena Contra la Ley, és un drama també britànic protagonitzat per Sheridan Smith, que adapta la novel·la de no ficció escrita per Anne Mink, una mare que va lluitar durant 17 anys per aconseguir justícia de l'assassinat de la seva filla l'any 1989, i els pares de la Julie van iniciar una llarga campanya per revocar a la llei britànica del doble judici i vigent des de feia 800 anys, que impedia jutjar una persona dues vegades pel mateix delicte. L'any 2006, un home va ser condemnat a cadena perpètua per assassinar a la Julie, la filla d'en Ming, i el 1989, malgrat els judicis nuls previs, doncs van voler tornar-lo a condemnar. És aquesta sèrie Contra la Llei, aquesta lluita contra aquesta llei de fa 800 anys i que els dos pares van intentar lluitar. És aquesta sèrie que s'estrena avui a Filmin.
¿Estás ahí, Julie? Con la policía, por favor. Hola, mi hija ha desaparecido.
¡Ah, no! ¡Prometió que no estaba aquí!
Queda oficialmente absuelto del asesinato de Julie Hawkins.
¿Cómo pueden dejarle libre?
La ley de doble enjuiciamiento nos impide hacer nada más.
Aquest dimecres també hi ha pluja d'estrenes a les diferents plataformes.
Sí, per exemple, a Amazon Prime Video arriba una sèrie que s'anomena La Nòvia, una sèrie en el que explica és que Robin Wright interpreta la Laura, una dona que sembla tenir-ho tot, una carrera brillant, un matrimoni feliç i el seu fill, en Daniel. Però la seva vida perfecta comença a escardar-se quan en Daniel porta a casa la Cherry, que interpreta l'Olivia Coke, la seva xicota, i després d'un inici tens, la Laura està convençuda que la Cherry amaga alguna cosa, és una aprofitada o només està paranoica, i la veritat és que és una qüestió de perspectives. Que, de fet, la Robin Wright és la dona del president dels Estats Units de la sèrie famosa de Netflix, no, si no m'equivoco.
L'Ala Oeste.
De l'Ala Oeste? Sí? No, crec que no és de l'Ala Oeste. És la de... Ja ho direm després.
Sí, home, que va anar a judici ja ell...
Sí, per un cas d'assetjament, em sembla, no?
Ahir ens fem grans, ara no em surt el títol, me l'hem passada tota sencera.
Sí, mira que és una sèrie que l'hem vista
moltíssim. És més nova que l'Ala Oeste, l'Ala Oeste és antiga.
Sí, doncs aquesta sèrie que va ser un èxit brutal, House of Cards.
Ara. Sí. Fuego de Carles, sí.
Sí, joder. Doncs aquesta sèrie, que jo crec que... Jo quan la vaig veure, el meu cap se m'anà cap aquí, cap a aquesta sèrie, doncs és la protagonista d'aquesta sèrie, de La Nòvia, que en parlen prou bé, per tant veurem també com funciona.
Mi hijo ha tenido más novias, pero nunca le había oído hablar así de alguien.
Mamá, esta es diferente.
¿Eres un niño de mamá?
Oh, sin duda.
Robin Wright és la protagonista de La Nòvia, però a més també és la creadora d'aquesta història d'obsessió maternal i desconfiança que, com deia el Carles, en parlen molt bé. Demà s'estrena a Prime Video. Però també tenim estrenes, per exemple, a Disney Plus.
Sí, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Tempest. És una sèrie que el que explica al final és que després d'un intent d'assassinat contra el candidat presidencial, l'exdiplomàtica Moon Joo-seo, remenen al seu passat i descobreix una conspiració internacional en què estan implicats països, agències de seguretat i també serveis d'intel·ligència que posen en perill l'estabilitat de la península coreana, mentre juga la vida un misteriós mercenari anomenat Shanko Pike s'ofereix a protegir-la i hauria de confiar-hi, però la Moon-ho, tot i saber ben poc sobre ell, doncs no sap si ben bé fiar-se'n o no fiar-se'n d'aquest personatge. Tempest, que també s'estrenen, com dèiem, a partir de demà a Disney+.
A lot bigger than any one person.
I'll take care of her.
I un parell d'estrenes més per aquest dimecres.
Sí, estem parlant una a Netflix, estem parlant una que s'anomena Les Muertes, una sèrie que es basa als anys 60. Les germanes Baladro construeixen un imperi de prostíbuls i es converteixen en les assassines més temudes de Mèxic, i la sèrie està basada en la novel·la de Jorge Ibargüengoitia. I després dir-vos que estrenen també a Telecinco una sèrie que s'anomena L'Agència. I atenció, Telecinco, perquè les coses els estan anant fatal. Hi ha molts dies que 4 passa per sobre de Telecinco, és a dir, l'altra cadena de la mateixa grup de Mediaset passa per sobre d'audiència de Telecinco. Estan intentant sobreviure com poden, que han fet mínims històrics aquest estiu, i ara estan intentant treure, doncs, a veure si entre l'estrena de La Isla, no, de La Isla, no, de Supervivientes, i aquestes sèries, i ahir, per exemple, amb l'entrevista, no?, amb la dona de... d'algun del cas d'aquesta, de la casa, del cas de, del Cerdán i companyia, van entrevistar una la dona d'algú i també van intentar treure titulars. Per tant, Telecinco està com molt desesperat a veure com fan per pujar l'audiència, i aquesta és una de les, dels intents. Demà s'estrena L'Agència, és una adaptació espanyola de la sèrie Call My Agent, i a partir d'aquí segueix el dia a dia d'una important agència de representació artística on 4 agents, interpretats per Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem i Fiorella Faltoyano, doncs, juntament amb els seus assistents i els artistes que hi passen cada dia, generen un univers únic, competitiu i difícil de compaginar amb les seves circumstàncies personals i familiars. Estrena Telecinco, estrena de Supervivència, demà a Telecinco, com dèiem, L'Agència.
Andrea y yo, que tenemos cita en la nueva clínica de fertilidad.
Me alegro mucho.
Gracias.
Anoche me acosté con otro.
Lo que le has hecho es una marrana.
¡Ya lo sé!
Solo venía a hablar con Matías Alvarado.
¿Qué es lo que pasa?
Yo quiero ser lo que eres tú. Me quería presentar al puesto. Le asistente.
Y a banda de esta posta destacadísima de Telecinco, L'Agència... Què recomanes de dijous?
Mira, dijous s'estrena a Netflix una sèrie així com de romàntica de Suècia, s'anomena Diario de una chica experta en desastres d'amor. També s'estrena de Librarians, el próximo capítol, el próximo capítulo, el sci-fi, aquesta plataforma que podeu veure a Movistar i altres. És un drama d'acció i unes aventures spin-off de Librarians. La gent que hagi vist aquesta sèrie, doncs, tenen aquest spin-off. I després dir-vos que divendres torna una d'aquelles sèries que també va marcar una trajectòria i que és Dexter. En aquest cas, torna Dexter Resurrection a Sky Showtime. Són així.
Somebody once told me, you have to go through hell to achieve resurrection. Hallelujah.
Dexter, it's like seeing a ghost. Chief Bishop told me that you were alive. She said that you were the Bay Harbor Butcher.
Una de les estrenes més esperades d'aquest inici de temporada, el nostre assassí en sèrie preferit, Dexter.
Sí, jo no l'he vist mai. Suposo que deu ser... Tu l'has vist, aquest, a Dexter?
No. Dic pel que he llegit, eh?
Ah, doncs no l'he vist mai, però sento aquelles sèries que sempre estan allà a la llista de que algun dia o altre potser la recupero. Vaig recuperar Prison Break, també, que ara que els jugadors del Barça diuen que és tan bona i que tant se la miren al vestuari del Barça i tal, vaig dir, escolta'm, doncs jo no l'he vist, vaig a veure-la. I vaig recuperar Prison Break i, ostres, també prou interessant la primera temporada. La segona se'm fa ja una mica llarga i, de fet, ja l'he deixada, perquè són d'aquelles sèries de fa quasi 15-20 anys que eren televisives, que era setmana a setmana, que l'allargàvem com un xiclet i costava una mica de seguir-la. Però també, bé, ha sigut interessant. La resta de setmana arriben moltíssimes estrenes a Netflix, aquestes de sèries potser no destacades, i potser sí que la més destacada és la de diumenge, Mar afuera, a 3Player, en el que arriba aquesta sèrie que, de fet, doncs podrem veure-la a la plataforma, que sona així.
Bienvenidos al centro de internamiento de Santa Bárbara.
Nada de broncas, nada de peleas.
Como me tengo que llegar aquí, me muero.
Mar afuera, l'adaptació espanyola d'una ficció italiana que ha tingut molt d'èxit per tota Europa.
Sí, i que dir-vos que a 3Media i Disney Plus han fet un acord estratègic i que moltes d'aquestes sèries que a vegades estrenen a 3Player és possible que properament també les podrem veure a la plataforma de Disney Plus i, per tant, tindrem un accés més a més continguts.
Gràcies, Carles. Bona setmana.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ben tornat.